de dijous, però a partir de divendres arribarà a les Balears una depressió atmosfèrica que deixarà aigua.
La nit de la Revetlla no es descarten pluges ocasionals i aïllades que podrien ser més intenses i generalitzades en vista dissabte, que ja és el dia de la festivitat de Sant Antoni. La previsió és que aquesta inestabilitat es mantingui durant tot el cap de setmana i la primera meitat de la setmana que ve. Això coincideix en aquest cas en la celebració de Sant Sebastià a Palma. No obstant això, l'Admet sí que diu que encara queden molts dies per endavant i que, per tant, cal estar pendents de l'evolució dels models atmosfèrics.
Amb aquest apunt hem arribat a les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12:05. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la Major de les Balears. Per exemple, parlarem en la direcció del Parc Natural de la Dragonera, l'illa o illot ubicada davant Sant Elm, en el municipi d'Andratx, que fins ara feia molts anys que estava lliure de rates, però sembla que o nedant o dins barques han tornat a arribar. Això suposa un perill molt, molt greu per totes les aus que hi nien, perquè les rates se mengen les sargantanes, se mengen els ous de les aus que nien allà i desestabilitzen tot l'ecosistema, perquè se mengen els brots de les herbes autòctones que neixen allà, i s'ha de fer qualque cosa. Veurem que m'ho diuen del Parc Natural. A la nostra radiografia mallorquina, en Joan Ferrés parlarà amb en Miquel Aguiló, el darrer propietari de Ca Don Àngela, la darrera merceria que quedava antiga, gairebé 400 anys d'història, que se'n van davallant la barrera perquè no poden sobreviure. Una verdadera pena per tots els que, fins i tot de menuts, acompanyaven les nostres predines a comprar un rodet de fil o un botó, agulles, per cosir. Parlarem d'aquest patrimoni que se mos en va. I amb Xavi Canyelles, el nostre analista de cap de setmana, parlarem del que parla tothom, dels foguerons i el dimoni de Sant Antoni, de tot el que ve ara, perquè ja està tot a totes les illes que bullen, i concretament Mallorca, Tàmena, Cossa, Pobla, de pertot, estan ja preparant la llenya. Qui guanyarà en guany, Sant Antoni o el dimoni? Ja ho sabeu. Vinga, i don Jolanda Ruiz, la producció, i en Joan Jiménez, el control tècnic. Començam el dia Mallorca. Herois, de David Bowie. No l'han triat a l'atzar, perquè aquesta cançó se va gravar i publicar l'any 1977, el mateix any en què un grup d'ecologistes varen ocupar l'illot de la Dragonera, concretament 17/7/77. A partir d'aquell moment se va frenar una urbanització que volia fer allà l'empresa valenciana Pamesa. Les autoritats s'ho varen pensar, el Consell va comprar la Dragonera, i la Dragonera va quedar lliure. la Cimbolera, enhorabona Mallorca, la Dragonera ja és nostra. Ha plegut molt des de l'any 77, des que Bowie va publicar aquesta cançó i que aquells activistes varen ocupar la Dragonera. I és un paratge natural importantíssim que s'ha de cuidar com si fos un vertader de tresor per cabes. Però fa de 15 anys hi va haver una plaga de rates. Se va fer un pla de bioseguretat del Parc Natural de la Dragonera per eliminar aquestes rates. Va funcionar molt bé, però justament ara els tècnics també s'han temut que n'hi tornava. Què se farà ara, idò? Idò, li demanem a Pilar Gómez, que és la directora d'Espai Natural de la Dragonera. Pilar, bon dia, benvinguda, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia, gràcies per convidar-nos a nosaltres aquí al Parc de Dragonera. Estem contents que puguem xerrar d'aquest tema amb vosaltres.
És que jo sempre que vaig a Santa Elm no perdo ocasió de fer-me una foto en la Dragonera de fons, perquè la veritat és que és una vertadera meravellada. Imagineu-vos si Pamesa hagués urbanitzat la Dragonera l'any 77. Imagineu-vos la Dragonera plena d'edificis. Bé, jo m'estimo no pensar-ho. Com arriben les rates a la Dragonera? Perquè sé que fa poc el Gop me va dir que a ses malgrats arriben nedant ses serps. Ses rates estan capacitades per nedar fins a la Dragonera o arriben dins embarcacions? Voltos, què creus?
Bé, en principi, les rates tenen capacitat per anar nedant. Sabeu que Dragonera està formada tant com per l'illa de la Dragonera com per Espantaleu. En el cas d'Espantaleu, és molt fàcil que puguen, des de la costa de Sant Elm, assolir aquest illot, Espantaleu. En el cas de la Dragonera, bueno, pues, seria un poc més complicat, però damunt d'una fusta, bueno, tenim molts residus a la mar, com tothom sap, i no és cap bogeria que puguin arribar com polissons dins de qualsevol vaixell. No obstant, tenim un pla de bioseguretat instaurat des del 2011, com bé sabeu també.
Heu de saber, per cert, que si lloc d'Espantaleu també té una importància històrica. Quan les tropes del rei en Jaume l'any 1229 estaven a punt d'atracar a Santa Ponça, on varen desembarcar, varen tornar a Espantaleu i varen fer la primera missa cristiana en terres de Mallorca. Després, la segona missa se va fer la mita de la Pedra Sagrada ja dins Santa Ponça, però la primera se va fer en Espantaleu. Per tant, té un punt històric. Però anem a tornar a les rates. Clar, les rates són un vertader perill allà on són, perquè jo, que no en sé, m'imagino que se deuen menjar els ous de totes les aus que anien allà, sargantanes, els brots de flora endèmica de la Dragonera. M'imagino que fan net, són un perill, no?
Bueno, són un perill i per això el 2011 es va realitzar aquestes dues dispersions aèries que molta gent recordarà, perquè poden esquilmar tant espècies protegides com el virot, poden menjar-se els ous de virot, per exemple, i a nivell de flora, bueno, pues poden reduir en gran mesura les espècies protegides que tenim al parc. No obstant, m'agradaria comentar que les darreres notícies que han sortit a premsa sobre les rates no són exactes, diguem, val? Perquè en el seu dia, en el 2022-2023, es va detectar la presència d'una rata a Dragonera i al Pantaleu hi havia diferents exemplars. Va haver una campanya del COFIP, una actuació ràpida, que és el que importa en aquests casos. Es van desplegar medis i personal per controlar aquella situació i des del 2023 que no hi ha presència de rates a Dragonera.
Tu dius...
Una dada important.
Fa 15 anys m'ha quedat l'atenció quan se va fer. Se va llançar des d'un helicòpter, ara tu deies, un raticida que no feia mal a la resta d'animals. Me sembla espectacular, això. Ara ho tornareu a fer igual? Va anar bé? Tornareu a emprar l'helicòpter? Què fareu ara?
Torno a explicar que el 2022 i 2023 es va detectar una rata i va haver una campanya de control i erradicació a Dragonera. En aquest control i erradicació no es va trobar ja cap rata. O sigui, les dades disponibles que tenim a dia d'avui és que a Sa Dragonera no hi ha rates. Això no significa que per la proximitat a la costa de Sant Elm, per el trànsit marítim que hi ha, per el moviment de, bueno, embarcacions, material, puga haver tant rates com ara el 2025 van detectar una serp a Dragonera. Es va desplegar una campanya també de control i erradicació per part del COFIP, que és el personal especialitzat que controla aquestes espècies exòtiques invasores, i a dia d'avui no hi ha presència ni de rosegadors ni de serps. Gràcies a el pla de bioseguretat.
I com se fa per controlar animals tan, m'imagino que en parany, no? Polant trampes, perquè les rates i les serps són molt, molt difícils d'agafar. M'imagino que deveu tenir vosaltres un sistema per polar un parany, una trampa, per eliminar-les, no?
Correcte. En el cas de rosegadors, en el cas de rates, tenim desplegat 33 trampes que es revisen mensualment per el personal del parc, i després també tenim fototrampeig. Tenim diferents trampes de fototrampeig en les que anem gravant també en continu qualsevol presència d'animal. En aquest cas, el que ens interessaria saber és la presència de rosegadors o de serps. En el cas de les serps, es va fer un... Bueno, és que el més important és l'actuació immediata dels tècnics especialistes. Clar. Ha hagut una detecció primerenca i ha hagut una actuació per part del COFIP super ràpida, i això és el més important en quant a l'expansió de qualsevol espècie exòtica. Si actues de forma ràpida, pots controlar i erradicar. En canvi, si es demora, pot haver una expansió de l'espècie que siga. En el cas de les serps, com vos deia, també tenim un altre dispositiu instal·lat. Són petites gàbies de captura de serps.
Set serps, de la mateixa manera que sí que han, malgrat que sí que han trobades, de moment no vos preocupen a la Dragonera, perquè set serps sí que saben nedar també perfectament. Serps, de moment serps, no hi ha problemes a Dragonera.
El 2025 es va detectar una serp de ferradura a la zona dels penya-segats, i es va actuar, i en principi en el dispositiu que hi ha instal·lat en aquests moments no tenim constància de que hi hagi cap serp, però evidentment és un tema que ens preocupa i molt, donat que la presència de serps pot esquilmar tot tipus d'espècies protegides, com és el cas de la sargantana.
Per cert, ara m'agradaria saber, perquè crec que de març a octubre hi ha barques que parteixen de Sant Elm per visitar la Dragonera. Ho dic per allò que sempre dic, que si no heu estat mai a Sant Elm, sou de l'altra punta de Mallorca, pegueu un bot a Sant Elm, a banda que és molt maco, podeu veure la Dragonera a pocs metres. Se pot visitar amb aquestes barques que hi van periòdicament, crec que és primavera fins a tardor, de març a octubre, aproximadament.
Exacte.
No?
Sí. N'hi ha, a banda dels controls i vigilància que fa el personal del parc, a les empreses navieres que tenen el permís per a desembarcar, també se'ls exigeix un certificat de control de plagues. I poden fer la visita des de primavera fins a octubre de forma ininterrompuda.
Per cert, que no hem d'oblidar que el canal que separa la Dragonera de Sant Elm és molt ric en posidònia, i és com un bosc submergit, que hi ha un cremull d'espècies marines que viuen allà. És a dir, no només a la Dragonera, sinó el canal de la Dragonera és una verdadera joieta també en aquest fons, no?
Clar, és que la problemàtica afecta tant a la part terrestre com a la part marina. Qualsevol, ara parlem de les rates o de les serps, però qualsevol espècie invasora pot desequilibrar tant els hàbitats marins com els hàbitats terrestres. De fet, tenim en compte que en la pèrdua de biodiversitat a nivell global, la primera causa són els incendis. I la segon està relacionada amb les espècies exòtiques invasores.
Clar.
La reducció de biodiversitat està directament relacionada amb les espècies invasores. Per tant, és un punt que hem de tenir una consciència col·lectiva i també a nivell d'administració estem dedicant molts esforços per tal de desenvolupar les mesures més adients a l'hora de controlar aquestes invasions contínues d'espècies, tant de flora com de fauna.
Per cert, una curiositat, que en el segle XVI, de l'any 1580, se va construir a 360 metres d'altura el far de Napòpia, i els dies de boira quedava tapat i molts de vaixells embarrancaven, i per això fa 100 anys se van fer els fars de Tramuntana i de Llebeig, perquè va quedar en desús el far de Napòpia, que són 360 metres sigui nau i voleu pujar dalt de tot, prepareu bé les cames, perquè nedar, crec que cada lladó només se pot nedar, no? Pilar? Només se pot nedar, sí, en aquesta banda, cada lladó.
Exacte, Cala Lledó és la zona habilitada per al bany, amb les empreses que m'està comentant, aquestes empreses que operen des de primavera fins a tardor. Es pot desembarcar a Dragonera, es pot prendre un bany, i bueno, jo recomano molt que es faci la visita a Napòpia o a la resta dels dos fars, perquè just Dragonera té l'honor de tenir tres fars en un territori tan, tan petit i en una arquitectura preciosa, amb unes vistes ja incomparables.
Sí, perquè només fa 3 quilòmetres per 500 metres, és a dir, tres fars en tan poc espai és una verdadera xulada, no? I vista des de la trapa, és que és com a trata d'una pel·lícula, sembla un escenari natural que nostre, perquè no dir-ho. I una altra cosa, hi ha nou centre d'interpretació en Esport d'Andratx, que en fa ser. Jo m'imagino que també això permetrà donar a conèixer el parc en natural, perquè allà s'expliquen totes aquestes coses i moltes més, tot el tema de fauna i flora. No sé si el gestionau vosaltres, si el gestiona la conselleria o qui gestiona aquest centre d'interpretació, però perquè a part de recuperar la finca de Can Fasser, se li dona com un poc d'èmfasi en el parc natural de la Dragonera. Imagino que vosaltres de la direcció del parc estàveu contents amb aquest nou centre d'interpretació.
Clar, tot el que siga difondre els valors de Dragonera i donar informació sobre aquest espai únic, pues la veritat és que ens agrada molt que des de l'Ajuntament d'Andratx ens donen la possibilitat de desenvolupar una exposició permanent a Can Fasser. No obstant, comentar també que a l'illa de Sa Dragonera tenim altra exposició permanent que en breu serà renovada, adaptada al nou llenguatge, a les noves visions de conservació i protecció, que la darrera és de fa prou temps, s'hem d'adaptar a la nova forma de comunicar. I bé, és una oportunitat i una peculiaritat de la que estem contents, que puguem tenir tant un centre d'interpretació i informació tant a l'illa de Sa Dragonera com al municipi d'Andratx, en el port d'Andratx.
Nosaltres, com a mallorquins, sempre ens agrada molt brevetjar de tot el que tenim. Sa Dragonera és una verdadera joia. Tots aquells que no hagueu estat mai a Sant Elm, anau a Sant Elm, que has passat Andratx abans d'arribar a l'esport, hi ha un desviament a mà dreta, passant per Serracó. És preciós, tant Sant Elm com la vista de la Dragonera. Si vos animau, de març a octubre, podeu comprar un bitllet i fer una volta per la Dragonera. No hi aneu quan fa molta, 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 molta calor, perquè dins a la Dragonera crec que no hi ha moltes ombres. No és així, Pilar?
Bueno, estan les espinades, n'hi ha una àrea recreativa, no poden estar a l'ombra i prendre un bany en un espai tan meravellós sempre paga la pena.
I des d'aquí convidem a visitar un altre salte. Ahir parlàvem de Cabrera, avui parlàvem de la Dragonera, i enhorabona per la feina que feis i per aquest nou centre d'interpretació d'aquesta joia, com dic, no me cansaré de dir-ho, que és la nostra joia d'exponent, que és la Dragonera. Pilar Gómez, directora d'Esparc Natural, moltíssimes gràcies per atendre'ns i enhorabona per tenir aquesta feina tan meravellosa que és cuidar d'una de les nostres joies. Gràcies, Pilar.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Bon dia. Nosaltres ara d'aquí un instant parlarem de coses no tan divertides, de comerços que tanquen, comerços de gairebé 300 o 400 anys. Ni ho volmogueu.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Radiografia mallorquina, amb Joan Farrés.
Una radiografia mallorquina que avui mos serveix per saber com som els mallorquins i mallorquines, o més ben dit, com érem. De què hem de parlar? De la botiga més antiga de Palma, Joan.
Així és, Jaume, hem de parlar en passat, hem d'explicar com érem, perquè ca Dona Àngela, la mítica merceria fundada l'any 1685, ha tancat recentment i es tanca, per tant, un capítol i una història d'aquella Palma que, evidentment, ja no som ara mateix. Avui volem parlar amb el seu propietari, amb Miquel Aguiló, que ja podem saludar. Miquel, què tal, com estàs? Benvingut. Hola, Miquel, m'ho sents?
Hola, Miquel.
Tenim problemes ara per mi, anem a intentar recuperar en Miquel, parlant del que hem de cada Dona Àngela. 1685, ho he dit aviat, però ho hem de tenir en compte, és la botiga més antiga de Palma i de les més antigues d'Espanya, perquè, evidentment, és una merceria històrica, i intentem, ara sí que podem parlar amb el seu propietari, amb Miquel Aguiló. Miquel, què tal, com estàs? No, sembla que...
341 anys. Ara estava fent-se resta. 341 anys de merceria. Jo me'n recordo molt menut, Joan, d'anar, acompanyar la meva padrina, comprar un rodot de fil, tres agulles de cosir i dos botons. Per això li volia demanar ara en Miquel, quan tot estem amb ell, clar, és que el marge ha de ser tan petit que arriba un moment que no sé si t'has fixat ara que quan compres botons o compres agulles o compres... t'ho venen amb un paquet. Si vols un botó, no.
Ja no, és vera.
Te'n venen 12.
No hi havia aquests plegats, diguéssim, de botonets per tu ja anar triant, efectivament. Exacte. I haurem de comprovar, intentant ara connectar ara sí amb Miquel Aguiló, propietari de Ca d'Anya Àngela. Miquel, ara sí m'ho sents?
Ara sí, vols ser, bon dia.
Ara
bon
sí, Miquel, dia, què tal, Miquel. Com estàs? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Miquel, bé, primer de tot, gràcies per atendre'ns, perquè sabem que han estat dies intensos, de molt de mitjans, i a més, he d'entonar un mea culpa, com a representant d'un mitjà de comunicació, perquè vas dir, a una recent entrevista vas dir una cosa ben interessant, que vas dir, el mitjà només veniu quan tancam. Com és això, Miquel?
Bueno, és una mica cert. Voltes a sempre les notícies són dolentes, les que criden l'atenció. Les bones no criden tant l'atenció. I això passa en tot i per tot.
I en fi, sí. N'has tingut molt de mitjans aquests dies, eh?
He tingut molt de mitjans aquest dia, sí. I encara en tinc.
I de, sí, agafant també, aprofitant això, no? Per seguir fent feina, per mostrar també això, coses bones, no? No només quan tot acaba. Miquel, però sí, explica'm-nos tu, per què acaba Ca d'Anya Àngela? Per què ha hagut d'acabar?
Ca d'Anya Àngela acaba perquè m'he jubilat. Bàsicament acaba per això. També per part temàtic que s'ha convertit el centre... no només de Palma, per lo que sent i veig per totes les ciutats, els centres de les ciutats que s'han tornat per temàtics, totes per turistes i una més seria per turistes només com una cosa d'un record de les senyores majors que venen i diuen, ah, la meva ciutat, ahir dia una més seria com la teva, i ja no en queden. Però bàsicament és això.
Hi havia possibilitat de relleu, Miquel, no sé si entre la família o no?
No, bueno, no, els meus fills no tenen altres coses en marxa que fer i no hi havia relleu. De totes maneres, el relleu avui en dia no trobaràs molts de propietaris d'un local en el centre de Palma que estiguin fent feina en el seu local, sinó que el tenen llogat i que treuen més rendiment d'aquesta manera.
Miquel, jo m'imagino que el marge en que jugava una merceria era molt minso, perquè jo recordo menut acompanyar la meva padrina, clar, comprava un rodot de fil, un parell d'agulles i dos botons, clar. Jo m'imagino que això de cada vegada se va anar perdent més i que ara darrerament ja veníeu pues, un paquetet de rodot de fils, perquè clar, és que duren bun, quin marge treus?
Bueno, aquest dia va venir una senyora, una jove molt, molt graciosa, en pla irònic, que va entrar i mos va dir, buah, i ara què farem per comprar un rodot de fil un pic cada any? Clar, un rodot de fil un pic cada any. No és molta cosa. Diguéssim, mos ho deia així en broma, però cert que funcionàvem així, clar, el marge pues és petit, sí, i n'has de vendre molt, i allò que deien tacita, pues nosaltres anàvem fent tacita. I clar, el marge és petit. Sí.
Fins ara, que heu tancat, quin era el vostre perfil de client? La típica senyora major que encara li agradava brodar, o quin era el perfil del vostre client?
Bueno, bàsicament els clients que venien sovint, pues eren gent que cosia i que li agradava cosir, i venien aquí a cercar cintes i vetes i botons i coses de costura. Sí, fils i ues. Després teníem clients esporàdics que els agradaven pues, d'unes calces bones que en teníem, i després hi havia el turista que entrava i se feia una foto i se n'anava, i bastant de turistes també que s'engataven amb la nostra paret plena de botons i feien una bona compra de botons i de filets i de coses d'aquestes. També venien corbates i venien mantilles i passamaneries, i això la gent turista que li agrada cosir, pues també eren bons clients, eren un pic en sa vida, però eren un bon client. Però, en fi, això ja s'ha acabat, perquè ja han tancat.
Miquel, i quin és el futur del local de l'establiment? No sé si és vostre o...
El local és nostre, però són cinc germans, i encara han de decidir què feim amb ells.
Perquè, clar, segur, m'atreves que avançar, per ventura, qualque franquícia vos ha tocat a la porta ja?
Bueno, mos ha tocat a la porta molta gent, no sabem qui eren, però mos ha tocat a la porta molta gent, sí.
Deies que Palma és un parc temàtic, per què?
Bueno, per això que se deia, perquè cada pic està més, sobretot en l'estiu, més ple de turistes, la gent local, cada pic ve menys en el centre de Palma, per les dificultats d'arribar fins al centre de Palma, per Segovia de tanta gent, i és molt més fàcil pues, anar a un puesto on aparques gratuïtament i trobes tot el que cerques a un puesto relativament petit, cobert, amb calefaccions, a l'hivern, amb aire condicionat en l'estiu, i és més còmode. Mm-hmm. I això pot ser nota.
I, Miquel, quin recordes? Quina va ser la millor època de cada any, Àngela?
Bueno, la millor època de cada any, Àngela, va ser quan mon pare va a coll el relleu de la predina i va... i teníem molta feina. En els anys 50, els anys 60, 70. Aquí hi havia moltes dependentes despatxant i hi havia molt de truí, sí.
I ara que dius ton pare va coll el relleu de la predina...
Sí.
Sempre ha estat de la vostra família o en qualsevol moment d'aquests 340 anys hi va haver un traspàs o sempre ha estat de seguidors?
Bueno, d'aquests darrers 340 anys sempre ha estat de la mateixa família.
Uau!
Són una generació.
Quina generació és tu?
11, són zones generació.
11 generacions.
Sí, però abans va ser de l'Inquisició, que ho va requisar un xuet que va haver de fugir de Mallorca i que ho va comprar a un noble, un tal Contestí, l'any 1671. Això és tot el que sabem.
Clar, perquè hem de recordar que l'Inquisició, la Casa Negra, estava aferrat. Estava lluny de vora.
Bueno, no tenia res a veure, encara que no estigués aferrat.
No, però vull dir que... Sí, però que pegàvem més fort dins el call i a prop d'allà que no, jo què sé.
Hombre, a sort d'escar. Sí, jo se dedicava en això, sí. A fer del bes a força de requisar propietats de xuetes que havien estat denunciats i havien hagut de fugir de Mallorca per judaïtzar, sí.
Miquel, i deies que has tingut molt de mitjans, però també com ha reaccionat la gent, els veïnats, aquests dies? No sé si n'han vengut més que de costum, si...
Ha vengut molta gent. Els clients o les clientes de tota la vida pues, els hi sap greu. Molta gent també m'ha felicitat, m'han dit disfruta de la teva llibertat. Encara no la tinc, perquè tinc aquí un bon merder per arreglar.
Clar, què faràs en tot, bueno, el que no s'ha venut, en tot el...
Bueno, estem inventariant una mica, menys que tenim algunes propostes per comprar-nos el gènere, i però, en fi, hem de mirar i organitzar un poquet. Tenc moltes cosetes. Avui de matí he estat tot el matí arreglant un botó i, en fi, i anant fent. Però en principi això se vendrà.
Idò, Miquel, gràcies per atendre'ns per quedem, perquè són dies intensos dels mitjans. Gràcies també per aquesta feina feta de cada any a Àngela, i esperem que manco aquesta jubilació pugui ser tranquil·la i gaudint després de tots aquests anys de feina.
Només una cosa, Miquel, no te desfacis del cartell. Perquè en Miquel Sorell, Antoni Sorell, col·lecciona cartells de llocs d'aquests antics. No va arribar a temps en un parell de cartells, i de moment no te desfacis del cartell, perquè estic segur que ell estarà encantat de guardar-lo amb tots aquells cartells d'aquella palma.
Encara som aquí, encara som aquí.
Aquells cartells d'aquella palma que ja no existeix, i ell està fent en Toni Sorell, crec.
Sí, Toni Sorell, efectivament. Toni Sorell, sí.
Fa poc no va arribar a temps a rescatant-ne un, i crec que li faria molta il·lusió, perquè en aquest cartell posa Àngela 1685, i no crec que entengui i a la seva col·lecció, que més que crec que en el final ho vol donar al Consell de Mallorca, no ho sé, però tots aquests cartells d'aquells establiments que ja no existeixen, i tu i les teves 11 generacions bueno, formen part d'aquesta palma.
Miquel, és un bon record per la ciutat.
Clar,
sí,
que sí.
I per Mallorca, no ho sé. En fi...
Miquel.
Però, en fi, encara està aquí penjat.
D'acord. Segur que vendrà corrents ara quan senti això. Moltíssimes gràcies, Miquel.
Gràcies, Guido,
i gràcies per tots aquests anys d'alegria i bons moments que ens heu donat a els nens que anàvem amb les nostres paradines i mares a comprar-vos. Una ferrada molt gran.
Gràcies.
Miquel, bona, una altra hora d'aquí un minut. Deixarem la nostàlgia i xerrem d'actualitat. L'alegria i el bon humor que sempre mos du en Xavi Canyelles. Un minut i tot d'una tornem.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació. En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos el aguacate maduro granel a 4,49 euros kilo. La chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 11,50 euros kilo. Y el pan payés moreno o blanco cortado de 700 gramos a 1,89 euros unidad. Quien bien te quiere, te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a parar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Bueno, si és dilluns, hem de fer l'anàlisi del cap de setmana, per això tenim la sintonia d'enredo, perquè sempre ve tot a soup, com li vulgueu dir, perquè sempre tot ve tot un poc embullat. Encara no m'he acabat de digerir, i mai més ben dit, les festes de Nadal, cap d'any, els Reis, ja tornava a estar de festes, que Mallorca passant directament a celebrar Sant Antoni. I és esgotador. Aquest cap de setmana ja s'han organitzat foguerons i fins i tot una trobada de dimonis a Manacor. La figura del dimoni tan present a la cultura popular ha estat el tema d'un documental anomenat Dimonis, de dos capítols, que ha més i ve tres televisió, i que ha presentat l'actor Toni Gomida, d'en qui avui parlarem. Però primer saludem en Xavi Canyelles. Hola, Xavi, com estàs tu?
Molt bones, molt bon dilluns. I doncs sí, com molt bé has dit, aquí a Mallorca passam directament, sense descans, dels Reis a Sant Antoni. Perquè per un mallorquí, Nadal, sí, Nadal és Nadal, i se sibila, i fa fred, i sí, s'ha de fer, i és cap d'any, o... Però això, que nosaltres celebram de veres, que ho duim a dins, a Sant Antoni. Fins i tot hi ha persones que se pensen que Sant Antoni era mallorquí, i és mentira. Era un egipci que ni sabia si Balears existia. Però és igual, era igual, com diuen en mallorquí, era igual.
Era igual.
Sant Antoni,
el dimoni. Li diuen Sant Antoni a Viana, perquè està enterrat a Viana.
Clar, està allà.
No va passar mai per Mallorca.
I com que va estar pel desert 40 dies,
i
aquells animalons del desert li varen ajudar a sobreviure, com a Jesús Nostre Senyor Totpoderós en el desert, que també va sobreviure, i a la tentació del dimoni, se repeteix, i per això et sant, etcètera. No? Però bé, que és allò més important? És el menjar, en el final, tot és el menjar. Vull dir, hem passat del torró, de les neules, de tot això, a la sobrassada, a la xuea, a la maria, a torralló, diuen, mira, ho torres i si cau es greix, no engreixa, no és bo, és bo. El colesterol se'n va, no té colesterol. Sí. Botifarró torrat no té colesterol.
Sí.
I si li lleves la pell, que no es pell, el budell, tampoc.
I si la crema no passa res.
Si crema no passa
res. Dolent, no dolent, va ser no dolent.
Però se celebra Sant Antoni, però realment el protagonista és el dimoni. Mm-hmm. Perquè Sant Antoni és molt cutre, perdoneu, però així com els dimonis fan un caparrots ben fets, pintats, treballats, hi ha colles de dimonis que duen tot l'any fent màscares de dimoni, demanant banyes de boc per fer màscares de dimoni. Sant Antoni, és cutre. S'han donat casos d'una careta feta de cartó amb un poquet de cotó ferrat que per esquivar-me. Saps?
Sí.
O sigui, és cutre, ningú li agrada Sant Antoni. És una cosa ja tapada que dona voltes amb una campana si té. Saps? I el dimoni gros, i el dimoni petit, i venga dimonis, i venga.
El dimoni d'un poble millor que de l'altre.
Oh, unes coses. I se mescla en l'altre, en so de Palma.
En
Sant Sebastià, que és el patró de Palma.
Sí.
Un altre. Un romà que mai va estar a Mallorca.
Exacte.
Però bé, ni sabia si existia a Mallorca.
No, i és patró de Palma, perquè el segle XIV...
Les relíquies
que venien al vaixell...
Un capellà venia de Silla de Rodes, va quedar aquí...
Exacte. Va ser casualitat. Perquè fins a aquell moment, el patró de Palma era Sant Joan del Custodi, Sant Joan de la Modaina.
La Modaina, aquell que mos protegeix a tots.
Efectivament. Però,
així com hi ha Grinch de Nadal, hi ha Grinch de Sant Antoni.
Home, és que Sant Antoni és un sentiment que qui no ho viu no l'entén.
Això és vell. Però no és una cosa religiosa. És escantar, es para pa pim pam pim pam xum, es fer les completes, es menjar, es fer aquest fred... A mi m'agrada.
I després hi ha allò de... Es pot banyar-se la mà perquè la canya soni...
Ah, per cert, sé tocar la ximbomba, però en sa boca.
Ah, sí?
Sí, ho sé imitar la ximbomba. Jo vaig guanyar el campionat del món d'imitar ximbombes.
Jo cantaré, idò, vinga.
Sí, mira.
Fet la ximbomba.
La ximbomba té com a dos tons. Té... I llavors es canvia i és... Saps? I amb això pots dir gloses.
Vinga,
vols cantar?
Vinga, sí. El Sant Antoni venia i va molt a qualsevol mal. Sant Antoni fas tu millor la ximbomba que jo de cantador.
Sí, a que ho faig bé, la ximbomba.
Torna-ho a fer. Jo no eres campionat mundial aquest de ximbomba d'imitació.
Un dia m'estava dutxant i vaig començar a fer de ximbomba, i com que les dutxes van molt bé per cantar i per imitar.
Sí, clar, perquè és pedra viva i fa eco. Per això tothom vols també cantar dins la dutxa, perquè la pedra fa molt bon.
I un dia ma mare va dir, animal, ja ha posat un casset de la ximbomba, jo dic, no, són jo, i meu germà va dir, no, i ho fa molt bé, i vaig guanyar.
En aquell moment vas decidir que ja eres campiona mundial d'imitar ximbomba i ja està.
No he trobat ningú més en el món que imiti la ximbomba.
Des d'aquí convidam a que mos faceu arribar a los whatsapps, sí. A IB3, a més, si sabeu imitar tan bé, però ha de ser la vostra veu, eh?
Sí, no, no, no.
Perquè aquí jo d'on fa...
Vos puc donar una pista? Vull dir, has de fer la veu aquesta típica de... I pots fer uo, i tot mesclat. És...
Molt saps? Curiós.
I sense saliva, ni canyes, ni...
Saps? I la canya que no és bona, sí, sí, era això.
Comencem,
Com hem dit, en Toni Comida ha presentat un documental sobre la figura del dimoni. Toni Comida, bon dia, com estàs?
Hola, som en Toni Comida, actor. I vos vull dir que per nosaltres, els teatreros, el dimoni és una cosa grossa, perquè mos agrada, com aquell moment que acoram aquell porc i el porquim penjat i la cua que se desenrevoltilla quan el porc està a baix. En produccions de ferro farem també una corada al dimoni. Això és molt nostrat. Què te pareix?
A corar, gran monòleg.
De jo mateix. Aquest nassot i també aquell moment que vaig interpretant en Verge. No sé si ho vàrem veure.
Sí,
i les sèries d'IP3. I això és Mel, un programa que va tenir molt d'èxit.
Bueno, i un gran actor, que ets Toni.
I de Manacor, som de Manacor. Jo sempre duc Manacor a dins el cor.
La manacorinitat.
Manacor per tot el món de la vida.
No, idò, Toni, ets un gran actor.
Moltes gràcies, quan vulgueu.
Qui millor que un manacorí per presentar un documental sobre el dimoni.
Idò, aquells dies hi farem anar.
I ja que parlant de Manacor, viu molt en permís d'Artà i en permís de tota l'illa de Menorca i en permís, òbviament, de la pobla. Manacor viu amb molta passió les festes de Sant Antoni, però bo, per això tenim a nosaltres una senyora manacorina, madona Antoni Francisca. Doña Antònia Francisca, sí. Bon dia, com esteu?
Sí, bon dia. I de nosaltres, a Manacor, saps que ho tenim molt de dins, això de Sant Antoni. Perquè, saps què passa? El meu amo, en Francisco, de nosaltres, ell fa feina de fora vila. I tenim un fora vila. I feim una barena. Cada any feim una barena. I la meva filla, com que viu a Sillot, perquè tu saps que els manacorins, quan festiuetjam, tenim una casa. A Sillot, on es port? A Porto Cristo, on hi ha en Rafalet. I la meva filla me va dir, saps què? Enguany, en lloc d'anar a Sillot, poden fer la torrada en el fora vila. I ahir el meu home estava xivant i xivant i xivava, i li va sortir una gallinarba. I una gallinarba és com un cuc, sí. Així un cucot, que es fa un escarabat, i li van donar les gallines. Diu, saps què? I d'on farem això així? Diu, sí, sí. I la qüestió, que nosaltres tenim molta cosa, perquè el meu predí va heredar-se fora vila. I llavors hi vam anar a sembrar monells. Això que volta dels moneatos, a Manacor i dels monells. I resulta que a mi el que més m'agrada és cantar les completes. Que ahir jo en el Cibetres ho vaig veure, que és de l'any passat, però enguany se tornen a repetir les completes. I mos donen un paper... I hi ha tota la lletra, i tot, si para patxin, és una cosa grossa. Això és un o no?
I de tot mal guardeu mot, Sant Antoni Gloriós.
Sí. I sí, i nosaltres a Manacor ja fa molta estona, i una vegada me'n recorda que vàrem anar en sol net en sa cotxa per sa coma. Saps on és sa coma?
De vora s'allà.
Allà al safari, sí. I s'havien escapat les monedes. Sí. Una moneota.
Fa deu anys, això.
I el meu nen diu, mira, això són els dimonis. Jo dic, no, són dimonis, això van ser les monedes. I unes monedes, amb un pelat. I resulta que jo estic convençuda de que la pel·lícula aquesta que varen fer de l'origen de los simios, això està tret de Manacor. Bé, de Sillot i de tota aquesta zona.
Del safari.
Del safari de Porto Cristo, que va sortir amb moneota. I això és un moneot. No, i el dimoni, saps què? Jo quan era jove vaig fer de dimoni, va? Ara que diuen que la dona pot fer de dimoni, la que anava molt tapada.
I no els conegueren.
I no me'ls van conèixer. Però jo tenia 16 anys, perquè havia de fer el meu germà. I resulta que me va dir, Antoni Francisca, i jo li dic, què passa? I diu, què vol fer de dimoni, que jo tinc el grip? I dic, sí, però m'hauràs de donar el teu vestit. I me va donar el casco de dimoni, o el que se digui. i va ser una cosa grossa. Heu de venir a Manacor, eh? Jo vos convidaré. I feim un concurs i pegam foc i cada barriada fa la seva escultura o la carrossa, el que se digui, com a València, que li peguen foc. I doncs, això és el mateix.
Sempre
hi ha. Bona, va? Jo te veig cada dia.
Sí, cada vespre.
Cada dia te veig.
Sí, a les 5 o a les 7.
No ho sé, jo sempre escolt i metres. Sempre escolt i metres, que és molt guapo.
Sí, sí, sí.
S'hora baixa per dormir, me va molt bé.
La mon Bernat de Campixetat li diu la Ràdio Balear, però bé.
Sí, bé, perquè en aquella època només hi havia aquesta. Això és com tot, això és com les marques que substitueixen l'objecte. Nosaltres no deim un iogurt, deim un Danone. M'entens? No deim un mocador, deim un Kleenex, no deim un paper tissó.
Petit
su, de cuc.
Petit su.
No, petit su és una altra cosa. Bé, quan vulgueu venir a Manacor, ja podeu venir.
Moltíssimes gràcies, Antònia Francisca. El dimoni se present també cançons, i no ens referim a les cançons populars, sinó també al pop espanyol. Per exemple, Miguel Bosé va dedicar una cançó a Don Diablo. No és així, Miguel?
Efectivamente, muchas gracias por tener en cuenta esto, este tema, que lo estamos escuchando.
A ver, escuchémoslo.
Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir, que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas. Yo
quisiera... Además, en aquellas épocas yo tenía voz, y fui pionero en estos bailes que después hizo Chayanne y esa gente, y Ricky Martin, etcétera.
¿Dirty Martin?
Sí, Ricky Martin.
Ricky
y me acuerdo que mi madre, con su pelo azul, me dijo, mira, es que pareces un demonio, ¿por qué no haces una, digamos, una canción a Don Diablo? Y Don Diablo tiene un mensaje dentro, porque es el pecado, Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, es un poco el salir del armario del diablo, estar en los cajones,
¿sabes?
Y dice, Don Diablo se esconde por los cajones,
sí.
Entonces, claro, yo ya lo vaticiné de que habría demonios en esta época, ¿eh? Y bebiendo un poco de lejía, pues se te va el endemonamiento, pasa nada.
El padre Carras le deberías dar la fórmula.
Hombre, claro. La fórmula...
El poder de Cristo te obliga, un poc de lleixivet.
Exacto. Gracias a la lejía, yo he recuperado la voz. Mira qué bien que canto. Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado. ¿Sabes? Es que es recuperación. Yo no podía ni hablar, ¿eh? No podía ni hablar absolutamente. No podía ni cantar la de Superman. Superman, you don't understand. ¿Sabes? ¿Te acuerdas de esta?
I love you.
Fue la primera. Después otras, un poco más. Lo bueno y lo malo. Ya tenía una voz más de hombre.
Te amaré.
¿Cómo? Esa es una voz
fantástica,
que no he recuperado.
Preciosa.
O también, el corazón que a Triana va, nunca volverá. Que es una continuación de corazón, corazón madrino, seré tu héroe de amor. Todas estaban enamoradas de mí.
Es un verdadero placer siempre hablar
pero
con
pero no sabían
con,
que
con
yo
usted,
no me gustaban ellas.
Bueno, un poco de todo.
Bueno,
eso
un poco
sí.
De todo. Era una buena Noguera. Cuando quieras, podemos hablar.
Hay que recordar su sonado romance con Ana Obregón.
Exactamente.
No olvidemos.
Otras épocas.
Miguel, siempre es un placer tenerte
gracias,
en los
gracias,
estudios.
Gracias, gracias. Enhorabuena por el programa.
Y igualmente que es un placer siempre tener aquí en Austria, en el nostre estimat Tomeu Penya, que té una cançó dedicada al dimoni, que és una cançó de l'any 90. Tomeu, com estàs?
Sí, de l'any 90. Bé, jo saps que jo puc venir si no hi ha futbol, perquè jo soc molt fan del futbol. Si hi ha futbol, puc venir. Ahir no hagués pogut venir. I jo, a l'any 90, vaig fer aquesta cançó, que se va fer molt famosa, i que això, i sobretot, s'estribillo. Que deia, na-na-na-na-na, sempre crimó, na-na-na-na-na, sempre crimó, na-na-na-na-na, sempre crimó, i per és que... No té el dimoni dins ja. És que tots duim el dimoni, que el dimoni és el que duim de dins, saps? No té el dimoni dins ja.
Dimoni.
Després s'altres trofes, jo és que no me'n record, però sé que era...
I em apareix.
No, i quan que mires per ser de la gent, perquè és remenar tant que... Deixar-se'm enrevenir, és una cosa així, però no me'n recordo, jo me'n recordo més d'estribillo. i vàrem fer un musical d'en Tomeu Penya, sí, d'això mateix, sí, sí. Te'n recordes?
El record. Meravellós.
Va ser meravellós. Au, me'n vaig, que si meva filla m'ha fet cercar.
Exacte, sí, molt que en Tomeu no li agrada conduir. És cert, molt d'anys, Tomeu.
Adéu.
Bueno, i en els més petits, quan deien ses fortes, el dimoni ja no fa por a ningú. Home, la Laureta mos ho explicarà. Abans d'anar a dinar, Laureta, bon dia. Laureta, te fa por el dimoni?
No me fa por, perquè el dimoni no fa por i a mi m'agraden molt els colors que té. I hi ha un dimoni que té una carota molt grossa amb uns ulls grossos i unes banyes. I un que se banya de verda. I un altre que és molt cutre, perquè es toca amb assaig, amb ses banyes que li penges i picaràs. I el meu papà està a una... El meu papà està a una colla de dimonis. Mau. I fan batucades.
Laureta, que t'anàs d'anar a dinar i aprofita per dur-te en el dinosaure.
Sí,
aprofita per dur-te en el dinosaure. Treu-ho a passejar.
Aquesta nina sempre m'ajuda. Vinga, sí, Laureta, agafa't la cadena.
Venga.
Sí, així la puc agafar.
Clar que sí, has d'agafar la cadena en sa mà, estires.
Així.
Més fort.
Així la puc estirar. Vinga, sa de tres.
A sa de tres. Un, dos, i...
I tres.
Gràcies, Xavi. Gràcies, Laureta. Gràcies, Tiranosaure.
Bon endemà.